Molt bon dia, són 2:15.
Notícies migdia, amb Núria García.
Els veïns dels Merinals critiquen el resultat de l'informe tècnic en relació a 170 pisos del barri amb deficiències. L'estudi elaborat pel Col·legi d'Arquitectes determina que els habitatges no tenen problemes estructurals i per això aposta per la rehabilitació i no per l'enderroc. El president de l'Associació de Veïns, Francisco García, ha qualificat l'informe d'insatisfactori i ha lamentat que els tècnics no hagin comparat l'estat dels immobles amb el dels que ja s'han substituït per les mateixes raons. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
El COAC no hizo esta comparativa. Y además de no hacer esta comparativa, hizo conclusiones que no venían a cuento, aconsejando la rehabilitación y desaconsejando el derribo y sustitución. No era ese el espíritu del informe.
Després de conèixer les conclusions de l'informe tècnic, s'haurà de constituir una taula de negociació per determinar els passos a seguir a partir d'ara. Estarà integrada pels veïns, l'Agència de l'Habitatge i l'Ajuntament. És dimecres 20 de gener, així encetem el Notícies Migdia.
Titulars.
15 dies més de restriccions. Pere Gallifa, molt bon dia.
Bon dia.
El Procicat ha allargat les mesures vigents fins al 7 de febrer.
L'objectiu és intentar frenar la pandèmia després de constatar que la pressió assistencial als hospitals es manté i que els indicadors de la pandèmia no milloren. En el cas de Sabadell, en els últims dies s'han rebaixat lleugerament el risc de rebrot i la velocitat de contagi, però la incidència acumulada a 14 dies continua a l'alça i ara és de 685 casos per cada 100.000 habitants. L'ampliació de les restriccions, que entre elles contemplen el confinament municipal i el tancament de comerços no essencials els caps de setmana, entrarà en vigor dilluns 25 de gener.
Sabadell i el Vallès ja compten amb una empresa de repartiment a domicili pròpia.
Es diu Monkery i ha estat ideada per l'exjugador del Sabadell, Yeray Sabariego, que actualment milita a la Fundació Grama. La principal filosofia és acabar amb la precarietat laboral en el sector, tal com ha destacat en una entrevista al matí Carlos González, un dels empresaris.
Desmarcarnos un poco de todas estas empresas que, bueno, siempre están que si en televisión, en diarios, por el tema de los falsos autónomos, de las condiciones que se les ofrecen y demás, ¿no? Entonces, nosotros a todos los trabajadores les ofrecemos un contrato como creo que han de tener todos los trabajadores, tenerlos con su nómina, con su seguro y bueno, al final creo que es algo que deberían de tener todas las empresas y ya te digo, así desmarcarnos un poco del resto de plataformas o de servicios de delivery.
Monkery compta amb 4 treballadors, però els seus creadors confien continuar creixent.
Xavi Boniquet no creu que la Copa destorbi l'Almeria, pròxim rival del Sabadell, en aquest tram de la Lliga.
El conjunt andalús ha passat els vuitens de final de la competició del CAO, però segueix sent un clar candidat a l'ascens a primera. A partir de les 2 del programa Hotel Suís escoltarem les declaracions del migcampista fa uns minuts en roda de premsa.
Ràdio Sabadell. Notícies migdia.
Obrim la pàgina de serveis. I comencem per la previsió del temps. Dolors Ballart, què ens espera de cara a les pròximes hores? Molt bon dia.
Hola, molt bona tarda. Matí de dimecres amb núvols abundants a l'àrea del litoral i peritoral central, comarques de Tarragona. També punts de la depressió central, núvols que es mantindran compactes de cara a aquestes properes hores, tot i que puntualment es podrien trencar una miqueta. I esperem també doncs, que la nuvolositat al llarg de la tarda es faci més abundant arreu del país. Núvols que arribaran per l'oest del país, acompanyats també de precipitació. En conjunt, però, precipitació que serà d'intensitat feble, força dispersa, principalment afectarà les comarques de Tarragona i Lleida i sobretot el vessant sud del Pirineu i del Pirineu. Prepirineu més occidental. De cara al vespre, de manera aïllada, podrien arribar a la resta del territori. De cara a demà, dia una mica variable. Matí amb predomini del sol, tot i la presència d'alguns núvols, sobretot al Pirineu i Prepirineu més occidental, i a la tarda els núvols es faran més abundants i arribaran precipitacions a les comarques del nord-oest del territori. Això és tot de moment des del Servei Meteorològic de Catalunya.
I pel que fa a la situació a les carreteres catalanes, hem de destacar els problemes a aquesta hora a la C-17, a Lliçà d'Amunt, on hi ha un carril tallat i 2 quilòmetres de retencions en sentit nord per un accident. A la resta de vies, circulació fluida a aquesta hora. I com funciona el transport públic? Javi Torres, des del Transmet, molt bon dia.
Bon dia des del Centre d'Informació Transmet. En aquests moments, una incidència entre Plaça Catalunya i Sants que ha afectat durant tot el matí la majoria de línies de Rodalies s'ha solucionat i la xarxa torna a la normalitat progressivament. Les línies R1, R2, R3, R4 i R8 es troben en procés de recuperació de freqüència i horaris habituals, tot i que encara acumulen afectacions que poden superar els 30 minuts. La resta de la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona funciona amb normalitat i no destaquen més altres significatives. De moment, això és tot des del Transmet. Bon dia.
Passen 6 minuts a 2 quarts. Entrem en matèria.
La notícia del dia.
Insatisfets, així se senten els veïns dels Marinals amb els resultats de l'informe del Col·legi d'Arquitectes sobre l'estat de 170 pisos amb deficiències. Els afectats asseguren que el fet que els tècnics hagin avalat la rehabilitació dels habitatges i no l'enderroc ha caigut com un gerro d'aigua freda. Amb tot, els veïns, l'Agència de l'Habitatge i l'Ajuntament es van comprometre a acceptar el que digués aquest estudi. La conclusió principal de l'informe és que els immobles Pere no pateixen danys estructurals.
Exacte. Segons els tècnics, els pisos inspeccionats no presenten cap defecte ni en els fonaments ni en les parets, la qual cosa els fa descartar possibles problemes en l'estructura. En canvi, sí que han comprovat que moltes bigues de ferro estan rovellades i això suposa un risc si no s'arregla. Per això, des del Col·legi d'Arquitectes s'aposta per una intervenció per acabar amb aquestes deficiències que atribueixen a un problema d'humitats. Pere González Nebreda, un dels tècnics que signa l'informe, ho ha explicat en declaracions al Cafè de la Ràdio.
Si això es cuida i quan hi ha una gotera es repara i quan es fa una obra doncs es va una mica de cura en fer les coses, amb una gotera reparada no té cap perill, però si no es repara i es va deixant, no dic que si ha passat això a tot arreu, però sí que ha passat en algun cas, no? Això va fent malbé, les vigues que hi ha a sota, que tenen un ferro.
Per tot plegat, González Nebreda ha descartat per complet la possibilitat que els habitatges puguin patir problemes com aluminosi i carbonatació, tal com defensaven els veïns. Francisco García, president de l'Associació de Veïns dels Marinals, ha reiterat, però, que les deficiències estructurals hi són i s'ha queixat que l'informe vagi en contra dels interessos dels afectats. En aquest sentit, ha recordat que un dels principals cavalls de batalla, un cop es creï la taula de negociació a 3 bandes per aplicar els resultats de l'estudi, serà acordar qui assumeix el cost de la rehabilitació, que s'estima que serà d'uns 13.000 euros per veí. També ho ha dit avui al Cafè.
Un barri humilde com este, que no tiene capacidad económica ni para llegar a final de mes, de ninguna manera puede asumir los 13.000 euros por vecino que, según el COAC, costarían todas estas reparaciones. Necesitamos, no solo necesitamos que nos ayuden económicamente, sino que haya empatía. Estas viviendas no son dignas, ni lo serán por mucho que se reparen.
L'Ajuntament de Sabadell és un altre dels agents implicats en el litigi. El regidor d'Habitatge, Eloi Cortés, ha recordat els esforços que ha costat arribar fins al moment actual i ha apuntat els 2 objectius prioritaris a hores d'ara.
Revisar amb calma i en profunditat aquest informe, entrar a entregar les nostres còpies, diguéssim, i per tant el que fa falta és revisar-ho i no només jo, diguéssim, sinó que a nivell tècnic es pugui revisar el que es diu l'informe, demanar tots els aclariments que facin falta, si així pertoca, no? Una cosa que potser no tinguem clara, i després el segon objectiu és clar, que és que es constitueixi més aviat possible la mesa de la taula de negociació entre les 3 parts per abordar les accions que es deriven dels resultats d'aquest informe.
L'informe del Col·legi d'Arquitectes arriba un any després de la signatura d'un conveni entre els veïns, l'Agència de l'Habitatge i el Consistori, en què les tres parts es comprometien a acceptar els resultats que se'n derivessin de les inspeccions. Els afectats sostenen que els habitatges s'havien d'enderrocar perquè pateixen els mateixos problemes que els altres 600 immobles que s'han substituït al barri. Ara, però, l'informe tècnic n'avala la rehabilitació.
Marxem ara fins al nord de la ciutat perquè allà el projecte comunitari Codis, que des del 2017 s'està portant a terme, es transformaran els pròxims mesos. Solucionats els problemes de convivència que li van donar origen i davant les noves necessitats sorgides arran de la pandèmia, des de l'Ajuntament i la Fundació Maïn veuen necessari transformar-lo per mantenir-ne la utilitat. El primer pas serà la creació d'una xarxa de professionals.
Fins ara Codi s'ha basat en la col·laboració entre entitats, administracions i veïns a títol individual. Ara es vol dotar el projecte d'un nou element que ja ha funcionat molt bé al barri de Torre-romeu. N'ha parlat la tècnica d'intervenció comunitària de l'Ajuntament Emma López, en declaracions al programa Al Matí.
Estem pensant en la zona nord de Sabadell per tal de donar-li una pota més a aquesta, a aquest paraigües del Codis, és proposar fer una xarxa de professionals en aquesta zona, i actualment estem fent entrevistes a diferents tècnics i la idea seria que es comenci a treballar també en aquest territori de manera transversal, no? I que arrel de les necessitats que es detectin des de la mateixa xarxa de professionals o des d'altres espais comunitaris compartits amb entitats i ciutadania, que es puguin abordar i es creïn uns objectius comuns.
De cara al mes de febrer també es farà una reunió comunitària per fer inventari de les necessitats actuals dels barris de la Plana del Pintor, Candeu, Sant Julià i el Torrent del Capellà. El tècnic de la Fundació Maïn, encarregat del projecte, Eloi Martínez, n'ha apuntat algunes.
Estem en la mateixa situació ara que en aquell moment, també ara amb tota la història aquesta que s'ha viscut de la Covid, no? Doncs ha canviat totalment la realitat. Ara hi ha problemes més de persones grans que estan soles a casa, que no tenen ningú que els pugui ajudar a fer la compra o a tenir vincles amb família, amics. També hem anat modificant i hem vist que una de les problemàtiques molt importants del territori és que falta participació, llavors havíem de promoure la participació ciutadana.
Des del 2017, el projecte Codis ha mobilitzat més de 600 persones entre alumnes de 9 centres educatius, integrants d'una dotzena d'entitats i representants d'administracions com Acció Social, l'ICS i la Biblioteca del Nord.
Ràdio Sabadell també a les xarxes socials. Segueix-nos.
El Procicat ha decidit prorrogar dues setmanes més les restriccions vigents per frenar l'avenç del coronavirus. Fins al pròxim 7 de febrer es mantindrà el confinament municipal i la resta de limitacions que afecten l'hostaleria, els centres esportius i les extraescolars, així com el comerç, que si no és essencial haurà de tancar durant el cap de setmana. La voluntat és intentar contenir la pandèmia abans de prendre mesures més dràstiques, tot plegat en un moment en què a Sabadell la incidència acumulada de la Covid-19 durant els últims 14 dies ha tornat a repuntar.
Aquest dimecres la taxa se situa als 685,37 casos per cada 100.000 habitants. En canvi, el risc de rebrot ha baixat als 790 punts, així com la velocitat de contagi, que ara se situa a 1,18. Segons les dades del Departament de Salut, entre el 10 i el 16 de gener s'han comptabilitzat a la ciutat 812 positius de coronavirus, que eleven la xifra global als 13.017. En les últimes 24 hores, però, no s'ha notificat cap defunció a la ciutat i el total es manté en les 477 des de l'inici de la pandèmia. Pel que fa a la campanya de vacunació, ja han rebut la primera dosi 4.320 persones, mentre que 5 més han completat el procés d'immunització amb la segona. Precisament avui ha començat a administrar-se la segona dosi del vaccí a Sabadell Gent Gran, al complex geriàtric de Can Urià, on es va iniciar la campanya el 27 de desembre passat.
Escolta'ns també a través d'internet. En directe @radiosabadell.fm.
Aquest matí s'ha sortejat la designació dels membres que formaran part de les meses electorals el pròxim 14 de febrer. Ha estat en una sessió d'urgència després que ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya suspengués de forma cautelaríssima el decret que ajornava els comicis fins al 30 de maig. Com és habitual en aquests casos, el sorteig s'ha dut a terme en una sessió plenària amb tots els regidors municipals. La principal novetat és que el Mercat de Sant Joan s'habilitarà com a seu electoral, ja que el Procicat ha recomanat obrir nous espais per evitar aglomeracions. Segons fons municipals, la ciutadania podrà consultar si ha estat escollit membre d'una mesa des d'avui mateix a través de l'apartat de tràmits del web municipal. I en política també us expliquem que Mercè Cantero serà la primera coordinadora local de Junts per Sabadell, que ha escollit aquesta setmana la primera executiva local de la formació a la ciutat. Més d'un centenar d'afiliats estaven cridats a participar en la tria. A més de Cantero, també hi haurà quatre responsables principals a banda dels vocals. Lídia Busom, d'Organització. A Política Municipal hi haurà Alister Ian Spiring. Víctor Penya serà responsable de Comunicació i Montserrat Gilabert, d'Afiliats.
Cantero prové de la Crida per la República, que es va dissoldre en Junts per Catalunya, formació per la qual es presenta la llista de la província en posició 74 a les pròximes eleccions. La juntaire veu que té davant tot un repte en un moment complicat.
És tot un repte, perquè a més són moments complicats entre pandèmia, eleccions i tot el que tenim. Sí que tenim establerts uns plans d'accions. L'acció, el primer, sobretot, és la campanya, que és el que ens ve ara, la campanya de cara a les eleccions al Parlament. I a partir d'aquí tenim altres accions, com és una acció institucional, donar-li tot el suport a la Lourdes, establint relacions amb altres entitats municipals, doncs per això, no? per veure on estem, a veure què necessita la ciutat, per veure cap a on l'enfoquem.
L'executiva ha agrupat persones de diferents edats i procedències, molts d'ells independents, que no havien estat mai en política. Treballadora de banca des de fa 36 anys, Cantero és de l'entorn de l'Assemblea Nacional de Catalunya. Va estudiar Ciències Empresarials, mare de dos fills ja grans, defuig la queixa i diu que sempre s'ha implicat en buscar solucions, ja fos a l'AMPA de l'Enric Casasses, al Club Natació Sabadell, a l'ANC o com ara a Junts.
Tota la informació ampliada al portal web radiosabadell.fm.
Passa un minut i mig de 3:15. La directora del Parc de Recerca de la UAB, Rosa Maria Sebastián, vol potenciar la projecció de les investigacions del centre cap a les empreses. Aquest és el principal objectiu que es posa pels pròxims anys, així com ajudar els joves a crear noves empreses. És la primera dona que dirigeix aquestes instal·lacions, el que considera que és una anomalia del sistema, ja que actualment hi ha més catedràtiques dones que no pas homes. Un balanç que no es trasllada quan parlem de càrrecs de responsabilitat.
Rosa Maria Sebastián s'estrena al capdavant del Parc de Recerca de la UAB en substitució de Javier Lafuente, actual rector del centre universitari. El seu àmbit d'especialització és la química, sobretot en l'àmbit de la transferència i la innovació industrial. De fet, un dels objectius que considera que té el Parc de Recerca és precisament la participació en grans projectes que els apropin a les empreses i al territori. Són declaracions al Cafè de la Ràdio.
La universitat té molt coneixement en molts àmbits, doncs això ens ha de portar a tenir col·laboracions amb les empreses, no només a nivell més petit, que ja es fan coses entre investigadors i empreses per contactes moltes vegades personals, sinó des del punt de vista també de l'entitat, per generar projectes grans, projectes de territori, projectes tractors que permetin que la universitat tiri cap endavant a aportar moltes coses a la societat.
Sebastián opina que arran del coronavirus és probable que les administracions vegin com n'és d'important la inversió en recerca. També ho diu per les empreses, ja que considera que haurien d'apostar molt més per invertir en investigació en els centres universitaris.
La universitat sempre rep uns diners, d'aquests diners a vegades tenim una mica de retorn, i amb aquest retorn nosaltres l'aprofitem per empènyer la nostra recerca bàsica, o sigui, la recerca del dia a dia. O sigui, que aquestes empreses no només t'ajuden a desenvolupar temes que són molt pràctics i pots participar i crear patents amb ells, sinó que a més tens un retorn per desenvolupar la teva recerca pròpia. I això és molt important.
El Parc de Recerca de la UAB està format per l'Autònoma, el Consell Superior d'Investigacions Científiques, el CSIC, i l'Institut de Recerca i Tecnologia Alimentària, l'IRTA.
Més qüestions. La plataforma de repartiment a domicili Monkery a Terra Sabadell podria semblar un servei més de repartiment, però en aquest cas el client és el negoci i no el consumidor final. La seva filosofia és donar suport al comerç local i també donar suport als drets laborals per als repartidors, unes característiques que no sempre compleixen els grans empresaris del sector.
Els seus fundadors han passat pel programa Al Matí per explicar com va sorgir la idea de crear una empresa de repartiment a la ciutat. Yeray Sabariego, exjugador del Centre d'Esports i fundador de la companyia Monkery, explica per què són diferents a d'altres gegants del sector.
Nuestro modelo de negocio es un poquito diferente a lo que puede ser Glovo, puede ser Deliveroo, cualquier... Nosotros somos una aplicación para el restaurante. El cliente final no sabe ni que existimos. Nosotros somos un servicio, una empresa de reparto, que nosotros no vamos ni por tanto por ciento. Nosotros tenemos tarifa por reparto. No nos afecta que el ticket sea de 10 euros que de 100 euros.
L'altre soci, Carlos González, ja tenia experiència en empreses de repartiment, ja que té una companyia similar a Mollet i a l'hora de començar va tenir clar de fer-ho a Sabadell. L'empresa ara compta amb 4 treballadors i fins i tot els dos impulsors també fan tasques de repartiment. Per González, el servei ha d'anar de la mà de drets laborals i per això tota la plantilla està contractada i està donada d'alta a la Seguretat Social.
Creo que el Parlamento que salga de estas elecciones, su primer objetivo tiene que ser la lucha.
Aquest no és el tall que volíem escoltar de Carlos González. En el cas de Moncker i els Riders porten el seu propi vehicle i l'empresa té com a client el local de restauració amb una tarificació fixa que no afecta ni el Rider ni el consumidor. Andrés Rico, propietari del restaurant Genso by Izakaya, explica quins són els avantatges de treballar amb una plataforma com Moncker.
Són calés que no ens podem permetre, que no surten a la mateixa al sector. I llavors hem subcontratat aquest servei amb plataformes com la de Moncari, que a part de ser un bon servei, una bona plataforma, ho tenen molt ben muntat, són molt àgils, un servei bastant directe. No s'ha de parlar com altres plataformes, te dejamos en espera, llaman 902 i totes aquestes històries. És molt directe, solucions ràpides.
En el futur, González i Sabariego esperen seguir creixent i poder tenir una flota de motocicletes elèctriques per als treballadors.
Més notícies en format més breu. L'Ajuntament col·loca tanques decoratives de cera als parterres de la plaça Sant Roc.
Aquesta instal·lació té com a objectiu millorar l'estat de preservació de la gespa i la vegetació existents. I a més de les millores de la plaça Sant Roc, també s'estan acabant les actuacions de millora paisatgística a 5 espais diferents de la ciutat, com la plaça de la Creu Alta o a l'avinguda Matadepera. D'altra banda, des de dilluns tornen a funcionar les fonts ornamentals de la ciutat després de ser aturades a causa de les baixes temperatures dels darrers dies.
La policia municipal de té un home que intentava ocupar un habitatge al carrer Illa Digna, al sud de la ciutat.
L'arrestat de 40 anys va creure que l'immoble, situat al número 11, es trobava deshabitat i va intentar entrar ahir a 3:15 de la tarda. Quan la policia el va detenir, va poder comprovar que l'home estava incomplint el confinament domiciliari per haver tingut contacte directe amb un positiu de coronavirus.
Ahir al vespre, la projecció de la pel·lícula Josep va donar el tret de sortir dels actes per commemorar el Dia Internacional de les Víctimes de l'Holocaust, que se celebra cada 27 de gener. La cita va aixecar molta expectació a la ciutat, amb la sala plena, dins de les mesures sanitàries vigents, i amb una setantena de persones que no hi van poder accedir. La pel·lícula, considerada el millor film europeu d'animació, explica la història de Josep Bartolí, un dibuixant català que va ser empresonat al camp de concentració d'Argelers després de lluitar al bàndol republicà durant la Guerra Civil.
Després de la projecció, l'actor Sergi López, que posa veu al protagonista del film, va participar en una xerrada amb els espectadors. Abans, en una entrevista amb Ràdio Sabadell, va explicar que un dels aprenentatges més importants de la pel·lícula és veure com la lluita contra el feixisme no s'acaba mai i posa com a exemple l'actual situació dels refugiats.
És la mateixa història que expliquem des de sempre, lluitar contra el feixisme, lluitar contra l'horror, contra la fam, contra la por. I, de fet, és una pel·lícula, és una història que va passar fa uns anys i està tornant a passar ara davant dels nostres ulls, a travessar fronteres i a trobar-se amb un estat en contra. Bé, el que he après és que és una feina, lluitar contra el feixisme i contra l'opressió és una feina que no s'acaba mai.
La història se centra en la col·laboració que va tenir l'estat francès amb el franquisme i el nazisme amb els camps de concentració que hi va haver al seu territori, com el d'Argelers, on hi van anar molts republicans. Per a López, recordar aquest període de la història de França és el que ha donat valor al film del dibuixant Aurel.
La pel·lícula existeix també per això, perquè el director és un francès que llegeix unes memòries del Jordi Bartolí, el nebot del Josep, protagonista de la pel·lícula, on explica el seu exili, l'exili de la seva família, i parla de camps de concentració en territori francès. I això a França, tot i que va passar, i és evident, s'ha silenciat molt. És a dir, l'etapa en què França va col·laborar amb els nazis i va tractar d'aquesta manera tan vergonyosa els refugiats republicans no és gaire coneguda i encara ara fa una mica de mal, no?
Pel que fa al context actual, López també ha estat crític amb la gestió de la pandèmia, sobretot per les poques ajudes que s'han donat als sectors que han hagut de tancar i també pel fet de no haver declarat la cultura com a bé essencial.
l'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
Está claro que jugar cada tres días para nosotras es difícil. Ha sido un partido en el que han pasado muchas cosas a la primera parte.
Teníamos una plantilla jove. Crec que mica en mica ens anem coneixent. Estem tots molt units.
Tertúlies, reportatges, entrevistes. Tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
Big win and we are happy that we won.
Gran victòria i estem contentes per haver guanyat. Aquesta setmana hem entrenat dur.
Ha sigut un campionat que ha sortit molt bé, estem molt contents, sobretot després de tants mesos sense competir.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3 a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Notícies migdia. Tota la informació des de Sabadell.
Informació més enllà de Sabadell, el govern i la Junta Electoral tornen a activar tots els mecanismes per celebrar les eleccions el 14 de febrer.
Qüestionar jurídicament la data d'unes eleccions és un fet sense precedents i per això el desconcert és total. En aquests moments, la data de les eleccions està a l'aire i el govern calcula anunciar la nova convocatòria abans del cap de setmana. Demà al matí és la data límit perquè la Generalitat i la Fiscalia presentin al·legacions i en el cas de mantenir el 14F, la campanya electoral començaria aquest cap de setmana. Recordem que la data proposada després del decret de suspensió electoral és el 30 de maig.
El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, José Luis Ábalos, obre la porta a avançar el toc de queda.
Ábalos ha afirmat que si hi ha acord entre les comunitats autònomes, el govern central no tindria cap problema en modificar l'actual decret de l'estat d'alarma que fixa el toc de queda a partir de les 10 de la nit. Algunes autonomies s'han mostrat partidàries d'aplicar la mesura, tal com ha fet Castella i Lleó. Una decisió, però, que ha estat recorreguda al Tribunal Suprem per l'executiu de Pedro Sánchez.
I Múrcia vacuna el conseller de Salut, els càrrecs i funcionaris no assistencials.
Això ha generat una forta polèmica a la comunitat. El conseller Manuel Villegas ja ha demanat disculpes per haver-se vacunat saltant-se el protocol de la campanya, però descarta dimitir perquè al seu entendre ha actuat sense ocultar res i no hi ha hagut tracte de favor ni privilegi.
Tot això al dia que les hospitalitzacions i els ingressos a les unitats de cures intensives superen el pic de la segona onada.
En paral·lel, però, baixa la velocitat de contagi, el risc de rebrot arreu de Catalunya. Actualment hi ha 612 pacients interns a les UCI i prop de 3.000 hospitalitzacions per coronavirus. El procés de vacunació corre a contrarrellotge per intentar esmorteir el cop de la tercera onada i Salut començarà a vacunar també les residències vermelles, és a dir, amb casos difícils d'aïllar.
I a escala internacional, avui és un dia històric als Estats Units. Joe Biden pren finalment possessió del càrrec de president.
El demòcrata pren el relleu a Donald Trump, que no assistirà a la cerimònia i ho fa amb el repte de donar un gir a la gestió de la pandèmia que ha deixat més de 400.000 morts al país. Abans d'abandonar la Casa Blanca, Trump ha indultat el seu exassessor polític, Steve Bannon, acusat l'agost passat de conspiració per cometre frau i blanqueig de capitals en el marc d'un projecte de recaptació de fons per la construcció del mur a la frontera amb Mèxic.
Recte final del Notícies Migdia. Dos docents de l'ESDI han estat els guanyadors del concurs de compra pública innovadora de CityLab per combatre les tecnoaddiccions.
La contraportada.
El projecte és una aplicació anomenada Nipiu, a través de la qual la Mariana de Nadal, cap de comunicació visual i smart design, i el Carles Cabezón, director del màster en disseny, volen fomentar el bon ús dels dispositius mòbils entre els joves.
El projecte ha estat premiat amb un finançament de fins a 7.400 euros per desenvolupar el primer prototip funcional de la proposta, tot i que els seus creadors asseguren que els caldrà més finançament per fer créixer la idea. Cabezón i de Nadal expliquen al programa al matí que el premi els hi ha arribat per fases.
Ens vam engrescar, ens vam apuntar i vam anar xinutxant, és a dir, no va ser tot d'una vegada, sinó que va ser anar passant fases fins que vam arribar a aquesta gran final.
Exacte, o sigui, gràcies al premi hem pogut desenvolupar el prototip d'aplicació. Ells van, CityLab va llançar el repte, no?, i nosaltres arrel d'aquest repte que ja deia, no?, que es volia fomentar el bon ús dels dispositius mòbils entre els joves, etc., va ser quan vam començar a pensar doncs, com podem fer això.
L'APP proposa quatre jocs senzills, més una variant d'aquests, a través dels quals els usuaris han de superar proves en què disminueixen l'ús del mòbil, com ara estar 3 hores sense tocar-lo o passar un dia sencer sense mirar Instagram.
Marxem. Fins aquí el Notícies Migdia que hem fet amb el Sergi Cubero a les vies de so i la Júlia Ramon a la redacció. Nosaltres tornem demà a la mateixa hora. Ara, tota la informació esportiva a l'Hotel Suís amb l'Adriana Arroyo. Que vagi bé, adéu.
Torna a escoltar aquest informatiu a radiosabadell.fm.